Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda amics i amigues. La Basílica de Santa Maria de Montserrat va acollir dimecres la missa solemne de la Mare de Déu Patrona de Catalunya. Va ser una celebració viscuda amb devoció i records per a molta gent, coincidint amb els 75 anys de l'entronització de la imatge. Manel Nin, monjo de Montserrat i exarca apostòlic dels catòlics de Grècia, que va presidir la missa, va recordar que la imatge de la Moreneta acull i recull sempre les realitats de tothom.
El tron és vell, perquè reflecteix la bellesa d'un poble, la bellesa d'una església vestida i envellida fa 75 anys, i ara, amb l'esperança, el sofriment i la pregària d'un poble, amb la benedicció dels bisbes, dels pastors d'aquesta església i amb la sang dels màrtirs.
El bisbe Manel Nin va subratllar a més la importància de la comunió i la confluència de molts creients en un mateix espai. I la nit anterior, vigília de la festa, es va celebrar la vetlla de Santa Maria, que va comptar amb una litúrgia de la paraula més desenvolupada i es va rebre l'ofrena de l'oli simbòlic per al manteniment de llànties que cremen durant tot l'any a la Basílica de Montserrat. Aquesta gran celebració ha coincidit malauradament amb una pèrdua, la del monjo i director de publicacions de l'Abadia de Montserrat, Josep Massot. Ens deixava diumenge de matinada als 80 anys. El cel sigui. Avui a la taula de testimonis parlarem de la trobada de professors i mestres de religió que es farà demà a Tarragona i de l'Església en el món del treball coincidint amb el 1 de maig, que és aquest diumenge. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i algunes notícies més us acompanyarà fins que siguin gairebé les 2 aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! Obrim la taula de testimonis. El Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona acollirà aquest dissabte demà la 16a Jornada de Mestres i Professors de Religió de Catalunya, que té com a lema general Aprendre a Ensenyar, i aquest any treballem el nou currículum de religió. La trobada de demà, que començarà a 9:45, tindrà al matí 3 ponències formatives sobre currículum de religió. Després s'oferiran 12 tallers perquè cada participant en triï 2. A la tarda també hi ha l'opció de realitzar un taller cultural fins al moment final en què se celebrarà l'Eucaristia a les 5 de la tarda. Per a informació i inscripcions es pot entrar en el web de la Fundació Escola Cristiana fecc.cat. Compartir i treballar sobre eines formatives i celebrar són els 3 eixos d'una jornada organitzada pel Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de Religió Catòlica, el CIERC, i que compta també amb la participació de l'Escola Cristiana. Ens acompanya el director del CIERC i delegat d'ensenyament de la diòcesi de Girona, Pere Micaló. Senyor Micaló, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està ara mateix a Catalunya l'ensenyament de l'assignatura de religió d'oferta obligada i elecció optativa als centres públics?
No, la normativa bàsica no ha canviat. Com bé dius, és d'oferta obligatòria per part dels poders públics i l'elecció és optativa per part de les famílies. Queda igual com estava fins ara. En aquest sentit, la norma no ha canviat.
Quines són les grans línies de treball d'aquesta 16a jornada de mestres i professors de religió aquest dissabte demà a Tarragona?
En aquesta jornada, la 16a jornada que farem de mestres i professors de religió a Tarragona, hem centrat l'esforç sobretot en difondre i treballar el nou currículum de religió. Si bé vam ser força crítics respecte al plantejament de currículums anteriors, en aquest cas pensem que tenim un currículum modern, no catequètic, competencial i amb una estructura comuna amb les altres matèries, la qual cosa facilita que es pugui dialogar amb totes les matèries, que és un dels objectius que teníem des de l'àrea de religió. Això és el que treballarem en la jornada a Tarragona.
Des del curs 2007-2008, senyor Pere Micaló, quan es va començar a gestar la trobada de mestres i professors de religió, com ha evolucionat el col·lectiu d'ensenyants i també l'assignatura i la seva integració en el nostre sistema educatiu?
Sí, és veritat, des del curs 2007-2008 es va començar la primera jornada trobada de mestres i professors de religió. El col·lectiu d'ensenyants des d'aleshores doncs, ha canviat molt, hi ha hagut unes millores a nivell laboral, sobretot, importants, amb els contractes indefinits, les destinacions definitives, que gràcies al treball sindical doncs, s'han pogut assolir. Si bé a nivell normatiu bàsic no hi ha hagut canvis substancials, sí que podríem dir que metodològicament s'ha fet un pas endavant. El tema de la formació que hem cuidat tant des del CIERC com des de les diòcesis va donant el seu fruit. Amb el nou currículum cal veure aquest canvi. Jo penso que és molt important aquest nou currículum. Faig èmfasi en això perquè des de la Conferència Episcopal, doncs, en aquest cas la Conferència Episcopal Espanyola, proposen un marc curricular molt competencial diferent del que hi havia fins ara. En aquest sentit estem esperançats.
Molt bé. Senyor Pere Micaló, director del Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de Religió a Catalunya, les famílies estan emparades a Catalunya per la llibertat de triar model educatiu per als seus fills, un principi que inclou l'assignatura de religió catòlica si la volen. Com explica vostè el fons d'aquesta possibilitat de triar classe de religió, tenint en compte que no és catequesi, sinó formació més enllà de les creences?
Sí, com bé dius, a Catalunya hi ha llibertat per triar el model educatiu i en aquest sentit hi ha llibertat per escollir la matèria de religió que els pares desitgin, sigui confessional, qualsevol de les quatre religions que estan reconegudes per al Ministeri de Justícia o a través d'uns acords internacionals. L'opció per part de les famílies, com deia, és ben lliure i el marc legal, evidentment, cal respectar-lo. De totes maneres, amb la LOMLOE cal pensar molt bé el que faran els alumnes que no escullen els coneixements de religió confessional. Sabem que a Catalunya estem patint un analfabetisme religiós considerable, però això és un tema que correspon als poders públics. Cal fer una reflexió profunda en aquest sentit, i estem parlant que aquesta atenció educativa que han de rebre els alumnes que les seves famílies o ells mateixos no optin per fer la classe de religió és un 80% aproximadament de l'alumnat. Per tant, pensem que tot el que es pugui fer en la matèria aquesta d'atenció educativa, doncs el que es faci en aquesta estona doncs, és molt important.
Senyor Pere Micaló, delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona i director del Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de Religió Catòlica, al CIERC, gràcies per haver-nos acompanyat. Bona tarda, que vagi molt bé i fins una altra.
Moltes gràcies i estem a la vostra disposició. Adéu-siau.
D'altra banda, el 1 de maig arriba novament entre la preocupació pels greus problemes estructurals que afecten els treballadors, amb un atur i una precarietat cronificats, i després de 2 anys de l'inici de la pandèmia del Covid, i l'esperança que dona una mobilització amb propostes en positiu. En un dia del treball molt reivindicatiu de la normalitat laboral i social i després de més de 2 anys de crisi sanitària i econòmica, moltes persones es troben avui en situació de necessitat. Segons els sindicats majoritaris, el reconeixement als treballadors i les treballadores s'ha de concretar en la millora de les seves condicions de treball i encara més ara que tenim una inflació disparada amb la pèrdua de poder adquisitiu que comporta. Novament en aquest context, amb molts expedients de regulació temporal d'ocupació que s'allarguen, la Pastoral Obrera de Catalunya, amb els seus moviments i entitats de l'Església, expressa en el seu comunicat anual el desig de contribuir a garantir els drets dels ciutadans en matèria de treball i aconseguir una societat més justa, especialment quan molts aturats sense prestació necessiten, en molts casos, una renda garantida. Per cert, aquest manifest es pot trobar en un blog de la Pastoral Obrera o entrant a pastoralobrera.cat. Tenim amb nosaltres Mercè Soler, que és la directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com es presenta aquest any, el 1 de maig, per a les delegacions de Pastoral Obrera de Catalunya, els moviments obrers cristians i altres realitats amb què l'Església s'implica en el món del treball?
Doncs mira, aquest 1 de maig es presenta amb moltes ganes, amb les mateixes ganes de tots els que finalment podem fer alguna cosa amb la mateixa naturalitat que fèiem abans, no? Però també, sobretot, amb les ganes de continuar lluitant pels drets dels treballadors, perquè avui, més que mai, fa molta falta, no? Hi ha molta gent que està en una situació complicada. De fet, l'informe FOS que Càritas va presentar fa poques setmanes ens deia que un terç de la població de Catalunya estava en situació de risc d'exclusió. Un terç és molt, i a més està 6 punts per damunt de la mitjana espanyola. Per tant, hi ha moltes persones en atur, moltes persones fent feines mal pagades o en l'economia submergida, moltes persones fent feines temporals encara, moltes persones fent feines a temps parcial. De fet, treballar ja no és garantia d'arribar a fi de mes.
Molt bé, quin missatge planteja a grans trets el manifest de la Pastoral Obrera aquest 2022, més de 2 anys després de l'inici de la pandèmia i en una situació de preocupació i incerteses?
Des de la Pastoral Obrera i els moviments que hi estem implicats, que són sobretot la JOC, l'ACO i la UAC, i estem implicats, jo diria que amb 3 vessants diferents, no? D'una banda, com a Església, participant junt amb altres entitats cristianes per reivindicar un treball decent. D'una altra banda, ja més a nivell individual, cadascú, segons la seva ideologia, la seva visió de les coses, participant en les organitzacions obreres, en els sindicats, en els partits, en associacions de veïns, amb entitats molt diverses, no? Intentant anar a les causes de l'exclusió i de l'explotació laboral. I encara, doncs, hi ha molta gent dels nostres moviments que treballa amb entitats que fan suport social a les persones i que fan promoció. De fet, aquesta feina, sobretot la d'anar a les causes de l'explotació laboral, diríem, és ben bé una cosa que ens dona identitat com a Pastoral Obrera.
Estem parlant amb Mercè Soler, directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Quines activitats es fan aquests dies amb la participació de l'Església, especialment aquest diumenge 1 de maig o també avui mateix o demà? També quina presència de la Pastoral Obrera hi haurà a les manifestacions sindicals?
Enguany hem decidit centrar-nos en un col·lectiu que ens sembla particularment maltractat, que és el col·lectiu de les persones que fan tasques de cura i de neteja, que moltes d'elles són persones immigrades i la majoria són dones. Hem posat l'accent en 3 aspectes d'això. D'una banda, la de les persones que fan feines en domicilis particulars i que no estan assegurades. Aquí també ens hi trobem amb moltes dones que estan en situació irregular respecte a la documentació, que no es poden regularitzar d'altres maneres i que això les força a agafar condicions de treball que de vegades són clarament indignes. A més, són dones que, per la seva situació de no tenir papers, de sovint d'estar soles i sovint també de viure en el mateix domicili de les persones a qui cuiden, doncs s'exposen, són molt vulnerables. Vull dir que són carn d'abusos tant econòmics com fins i tot sexuals. Després hi ha les persones que fan aquesta mena de feines però que sí que estan assegurades. Llavors la discriminació ve des d'un altre punt de vista i és que els tribunals europeus van haver de recordar no fa gaire en el govern espanyol que les persones que fan serveis a domicili tenen unes condicions de treball i de prestacions públiques molt per sota de la mitjana dels treballadors. I per tant, bueno, el govern ara ha iniciat els tràmits per subscriure el conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball i suposem que aquesta situació millorarà, però ara per ara les seves condicions de treball són pitjors que les condicions dels treballadors. Per exemple, no tenen dret a prestació d'atur. I un altre aspecte que volíem subratllar d'aquesta mena de feines que tothom durant la pandèmia va considerar que eren essencials però que després això no s'ha traduït gaire en res concret és la situació de les persones que treballen en empreses que fan els serveis públics d'atenció als més vulnerables des dels ajuntaments, per exemple. No? O sigui, moltes de les empreses que fan aquests serveis són empreses que són negocis, que no és que tinguin una vocació social. Per posar un exemple, algunes d'aquestes empreses són propietat de Florentino Pérez, que sabem la seva vocació futbolera, però dubto molt que tingui una vocació de servei a les persones grans del Baix Llobregat, per exemple. No? Llavors, aquesta mena d'empreses liciten en els ajuntaments amb uns costos molt baixos, costos que acaben pagant els treballadors que fan la feina i, a més, que han de fer la seva feina sense les condicions objectives que calen doncs perquè les persones que atenen disposin del temps necessari i per fer la seva atenció i tampoc solen rebre formació en aquest aspecte. És a dir, les males condicions de treball o les males pràctiques laborals d'aquestes empreses perjudiquen els treballadors, però perjudiquen sobretot també a les persones malaltes, ancianes o discapacitades que necessiten un servei de domicili a casa seva.
De quina manera, senyora Mercè Soler, el missatge cristià es pot fer més present entre la societat a partir de la problemàtica actual, amb la persistent precarietat laboral, els negocis que tanquen i el drama de l'atur en general?
I tant que hi ha presència de la pastoral obrera en les manifestacions sindicals. De fet, a banda de l'opció de cadascú per prendre part a les manifestacions que se diguin millor amb el que pensa, de fet, només a Barcelona ja se convoquen tres de diferents, la pastoral obrera a Catalunya tenim per costum anar a la manifestació, que segurament és majoritària, la que ens convoca a Ronda de Sant Pere, Passeig de Gràcia, diumenge 1 de maig a les 11:30. De fet, la JOC, que és el moviment de joves treballadors cristians, ens convida a trobar-nos una mica abans a Plaça Catalunya Rivadeneyra per esmorzar junts, per preparar pancartes i tal, no? Perquè nosaltres quan anem a Alemanya ens identifiquem com a treballadors cristians, perquè ens sembla que és una cosa interessant i una manera de dir l'Església està al costat dels treballadors més precaris, no? Els mateixos joves, que tenen bastanta més marxeta, fan el 30 d'abril, dissabte, a les 6 de la tarda, davant del centre cívic que hi ha al carrer Selva de Mar, una taula rodona, una mostra d'entitats i després diversos concerts. No? La Pastoral Obrera de Barcelona, d'altra banda, el divendres 29 d'abril, a les 6 de la tarda, ens convida a anar a l'església de Sant Ambròs, que està al barri del Besòs, al carrer Concili de Trento, i també comencem amb un berenar, però després es fan compartir experiències de lluita i de treball i celebrem l'Eucaristia. És un acte absolutament obert a tothom qui vulgui venir. O sigui, és a l'església de Sant Ambròs, divendres 29, a les 6 de la tarda. I després, el mateix dia, 1 de maig, la UAC té el costum sempre de fer un dinar de germanor, no? Fer un dinar festiu després de la manifestació. I això, tothom qui vulgui venir s'hi pot inscriure al correu goac.bcn@gmail.com i per dinar. Després hi ha també es podran escoltar testimonis diversos de lluita i fer una mica de festa, no? També a Terrassa, el 1 de maig, se celebrarà el dia 7 a la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè, amb el lema L'alegria de caminar junts. Aquesta parròquia és la parròquia de la Badia del Vallès. I també a Lleida, el mateix 1 de maig, a les 10 del matí, es farà una eucaristia presidida pel bisbe de Lleida.
I com veu la pastoral obrera la perspectiva dels propers mesos amb una recuperació econòmica que no es consolida a causa de la guerra d'Ucraïna i una inflació descontrolada en aquests moments?
Bé, de fet, en aquest cas creiem que el missatge cristià coincideix amb el missatge ciutadà del 1 de maig. Nosaltres intentem difondre el nostre manifest, que té un caràcter cristià i reivindicatiu. Ho fem dins de l'Església per sensibilitzar els cristians dels problemes dels treballadors i ho fem de cara a la societat en general, també per fer públic que els cristians estem o intentem estar al costat dels qui més pateixen i que ens comprometem a treballar per canviar les coses. De fet, en el nostre manifest hem posat una colla de compromisos que intentem complir. Des de la denúncia de les actuacions que causen abús i precarietat laboral, el nostre compromís de continuar sent presents donant suport a sindicats, partits, entitats i organitzacions que vulguin canviar les coses. També ens comprometem a treballar perquè els serveis públics tinguin qualitat per a les persones més vulnerables. També intentem acompanyar les dones i els homes que treballen, que observem nosaltres que treballen en males condicions. Intentem també promoure que dins de l'Església les contractacions que es facin siguin respectuoses amb el treball digne, tant les que fan organitzacions cristianes com les dels mateixos cristians, que en aquest cas, en el cas del tema que tractem aquest any, doncs contracten cuidadores o personal de neteja. I llavors, i el compromís de continuar pregant doncs, per ser que l'esperit ens faci més compromesos, més lliures, més creatius per continuar treballant. Doncs tant el tema climàtic com el tema de la pau, com totes les qüestions econòmiques, requereixen un compromís fort per part de tothom. No? A mi m'ha agradat molt un fulletó que acaba de publicar Cristianisme i Justícia, que es diu Hospitalitat sí, Hospitalitat sempre, no? Que intenta fer-nos créixer més a partir de tota la solidaritat expressada a tants llocs de Catalunya i del món, no? Amb els refugiats ucraïnesos. No? Que tota aquesta solidaritat sigui un mestratge doncs, per transformar-nos a tots plegats.
Senyora Mercè Soler, directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda, bon 1 de maig, bona festa del treball i fins una altra.
Doncs moltes gràcies per la vostra atenció.
I arribem ja a la recta final del programa.
Si creiem que és vivent tant com dura la vida, no esperem més la fi dels temps perquè el vegem. Bevem els ulls, cerquem arreu la seva imatge, el seu batec el més pregon, com un foc nou al cor del món.
Si creiem que és vivent, un tema del cantoral de missa dominical que ens ajuda avui a contemplar el Déu viu, el qui va protagonitzar la pesca miraculosa narrada aquest diumenge 3 de Pasqua. Algunes notícies, com hem dit al principi, Josep Massot ens deixava diumenge passat de matinada als 80 anys, després d'una llarga trajectòria de treball en defensa de la llengua i la cultura catalana i dels ponts entre la fe cristiana i la raó. A la missa funeral pel pare Massot, el prior de Montserrat, Bernat Juliol, va destacar que havia mostrat sempre una gran alegria dins de la seva interioritat i també que havia fonamentat la seva defensa de la cultura precisament en la fe i en la seva opció monàstica. I el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha estat escollit aquesta setmana president de la Subcomissió de Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal Espanyola, que assumeix amb il·lusió per promoure la reconstrucció de la unitat dels cristians i dialogar amb les religions no cristianes. i el 18è capítol general de la Companyia de Maria acaba de reelegir Rita Calvo Sanz superiora general per als propers 6 anys fins al 2028. Calvo prové de la província ibèrica de la Companyia, de la qual forma part Catalunya. Amb aquests apunts ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana i bon inici del mes de la Mare de Déu, del maig. Adéu-siau.
Obrim el cor de qui sofreix i pena.